everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, són les 12:08 del migdia, és dijous i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mira, avui parlem d'una cosa molt santcugatenca, molt, bueno, mundial, perquè es fa tot el món, però molt santcugatenca. I és el concert de valsos i de danses de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Avui no serà exactament una homilia, sinó un repàs del que estem fent durant aquest any. Clar, aquest programa té dos maneres de mirar-s'ho. Per una banda, hi ha el que és el programa de la temporada, comença al setembre, s'acaba el mes de juliol, i per l'altra part, el que és l'any normal, que seria, doncs, en aquest cas, el 2024. I benvolguts, germans en les arts escèniques, us parlaré d'un resum de l'any 2024 de Molta Comèdia. Perquè em plau molt fer aquest petit repàs dels protagonistes d'aquests programes, que són els convidats, la majoria presencials i alguns via telefònica, però que tots mereixen l'agraïment i la consideració per la seva disponibilitat, considerant que cal no oblidar-ho, germans, aquesta és una emissora local. En aquest sentit, cal recordar també que des del programa hi ha una clara finalitat, que és donar la mateixa importància als artistes locals, amateurs en molts casos, que els professionals que ens afavoreixen amb la seva presència d'una manera o d'una altra. Mireu, una llista que agrupo per arts i que s'inicia amb el teatre. Van començar amb l'actor i director Alberto San Juan, la directora Marília Samper i l'actor Toni Vieira, el dramaturg Ferran Dordal, el director Robert Torres, l'actor Ferran Castells i l'actriu Sílvia Maia, l'autor, director i actor Ramon Madaula, la directora del grup Espiral de Valloreig, Trini Escriuela, i l'actriu Encarna Adelantado, la Maria Velasco, autora, l'actriu Mercè Arànaga, el coordinador del cicle Alta Teatre de la Floresta, Carlos Tejedor, que malauradament ja s'ha acabat, amb la directora i coautora Paloma Remolina, la directora i actriu Esther Lázaro i l'actor Marc García Conté. També va venir l'actor Carles Martínez, l'actor Jaume Pla per davall, i l'autor, director i actor Ignasi Roda. També, evidentment, la directora de lectures de la Fresca de Lluís Vilassau, el actor i cantautor Pere Codó, l'actriu Pilar Andrés i l'actor Josep Sala de Teatre a l'Ombra, l'actriu Rosa Andreu, el director i actor Jordi Bosch, l'actriu Maman Duc del grup de l'Ester de Teatre, en Ricard Puigcoll, director, el Ferran de Juan, actor, i en Pep García Cors, codirector del grup Fila Zero, en Josep Sala i Ricard Mariner de Mirasol Teatre, el Rafa Ossero del grup Teatre Espiral de Valldoreix, la regidora de Cultura, Susana Casta, de Valldoreix, per parlar de la 30a edició de la mostra de teatre La Nau, el periodista, escriptor i dramaturg Víctor Alexandre, l'actriu Laura Corejero i la directora i adaptadora Martina Cabanes Collell, la directora i autora Marcènia Baquer i Salva Fenollar, codirector de la companyia El Cercle de Valldoreix, Antoni Salvador dels Pastorets de la Floresta i Rosa Sicar, Maria Pàmies i Núria Ayala dels Pastorets de Mirasol Teatre. La directora i actriu Martina Vilassau, el director musical Cris Martínez i l'actor Ricard Mariner de Pedra i Sang. Mireu, en música i dansa, vam tenir Adrià Ferrer, teclat i veu del grup Coldai, el Jorge Juan Morata, tenor i coordinador del grup Contratemps de Música Antiga, la ballarina i coreògrafa Caterina Lar, directora del grup de IT Teatre, de dansa, la Coloma Bertran, violinista, Mariluz Domínguez, directora i coreògrafa, i Agustina Monsart, ballarina i artista de circ, Josep Ferrer, que avui el trobem aquí una altra vegada, fundador i director artístic de la Fundació Simfònica Sant Cugat, el tenor Marc Sala, la violinista Laia Pujolassos, el viola Lluís Cabal, el director i compositor i director titular de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat Salvador Brotons, l'Eloi Jové, pianista i director del Cor La Lira, Albert Santiago, director i pianista i director d'Harmonia, Coral Harmonia, la Clara Cardoner, també soprano i també del Coral Harmonia, el Raimon Romaní, compositor i director de la Coral del Conservatori, Victòria dels Àngels, la Martina Albero i Natàlia Diz, sopranos d'aquesta coral, la Júlia Ferrés Llonguera, soprano, en Joan Amèric, cantautor valencià, en Jordi Jauzet, músic i divulgador científic de la música, el cantautor i presentador de televisió Miqui Núñez, la pianista Carmen Llepes, el tenor mallorquí Antoni Lliteres, la compositora Glòria Villanueva i el director i musicòleg Jordi Picorelli. També ens ha visitat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, la directora provisional del Teatre Auditori, Maria Ferriol, el periodista i director de Petits Camaleons, Albert Puig, el president de la Unió, David Pujol, l'Alba Joé d'àmbit cultural i programació de prop, el Gerald Patrick Fanon, programador del Teatre Auditori, i algú més que em deixo, tot i que demanant a Déu, com sempre, si us plau, que faci més que nosaltres per les arts escèniques. Amén. Quina entrada, no, Josep Ferrer?
Home, aquest és el començament de l'obertura del Fledermaus, que és precisament amb la que comencem el concert de valsos d'aquest any. Fantàstic.
És una peça que jo penso que qualsevol, sigui qui sigui, li agradi molt la música, no li agradi molt la música, és igual, està.
I és, agrada a tothom, és espectacular, és variada, està molt inspirada. També és un repte pels músics, perquè no és una obra que es pugui...
No és fàcil.
És divertida de dirigir, perquè hi ha molts canvis, canvis de compàs, canvis de ritme. És una peça fantàstica. És la peça que diem, comencem amb el concert, dient, ei, cuidado, podem fer les bromes que vulguem, però ei, que aquí som bons, eh? Vull dir que mireu el que estem fent i és fantàstic, és una música fantàstica.
El concert de Bassos i Danses, que ja és una institució, ja està d'una forma tradicional en el... arriba a les dates de Nadal, cap al 27, cap al 28, sí. En aquest cas
27.
És el dia 27. Té una característica, no?, que suposo que és passa tot arreu, però clar, això neix, de fet, de Viena, de...
Això neix del poder dels mitjans de comunicació. Als anys 40, doncs, es va començar a transmetre el concert de Cap d'Any a Viena, i sempre s'ha fet amb milions d'oients, i això ha creat diguem-ne, aquesta tendència, i finalment el públic de tot arreu, doncs, demana aquest concert. D'altra banda, és un concert que, a veure, quan es parla de música clàssica, a vegades es parlen d'obres transcendents, d'obres molt intenses, de molta concentració, i aquesta és una música, el concert de valsos està basat en música de ball. És a dir, és la música que es ballava als salons aristocràtics del segle XIX.
I en segons quins moments, abans d'això, mal mirat.
Exactament,
mal vist.
Exactament, perquè veia tot el tema dels balls de disfresses que eren una mica de moralitat dubtosa.
Escolti'm, és que l'agafa per la cintura.
Sí, sí, sí.
Des de la costa, no sóc a costa.
Sí, sí,
eh?
Sí. Bueno, en definitiva és música divertida, música alegre, música que si a més s'ofereix amb una gran qualitat, perquè és música molt bona. Vull dir que jo sempre penso que si l'Strauss aixequés el cap de la tomba i vingués a un concert, no entendria res. Diria, com és que la gent està sentada i escoltant? Per què no balla? Si jo això vaig fer-ho per ballar. Vull dir que...
És veritat que el concert, bàsicament, són els valsos de la família Strauss, del pare Strauss, sí. El Johann, l'Edward...
I el Josef.
O sigui, els tres fills també. Potser podríem dir, no sé si què en penses tu, Josep, però jo diria que el Johann Strauss Jr., el fill, potser és el més potent.
Mira, el pare es dedicava més a la cosa que donava més diners que a l'aristocràcia. Anava als balls de saló i els fills anaven més per les festes majors del poble, més popular. Llavors, és veritat que el fill, el Johann Strauss II, diguem el fill, perquè estaven igual, va fer unes 500 obres a la seva vida. En canvi, el pare en va fer unes 250, que estan els dos germans 250 cada un. O sigui, en total, de la família Strauss tenim unes 1.300, 1.400 obres. Això vol dir que en una època en la que no es podia anar a la botiga a comprar partitures, sinó que tu feies les partitures a mà i les tocava la teva orquestra, doncs l'orquestra Strauss, la seva orquestra, era l'única que podia tocar aquesta música perquè era l'única que tenia les partitures, no? Aleshores, això va crear tendència i realment es van fer els amos, diguem-ne, en termes mercantils, els amos del mercat de l'època, i tothom els volia imitar perquè tenien un èxit tremendo, no?
Vosaltres feu una selecció d'obres de Strauss i tal, dic, però hi ha alguna cosa que no és, que és una cosa més nova, més contemporània. I tenim, em sembla que podem connectar amb algú que ens podrà parlar d'això, perquè hi ha una estrena dins del concert.
Una estrena mundial, i a més estem molt contents perquè, bueno, es pot dir, no?
Això,
perquè el David Bozzo, que és el compositor que ha fet aquesta obra fantàstica, doncs ha sigut donar-li un toc de modernitat amb unes Nadales que són de tota la vida. Vull dir, és una obra fantàstica que a mi m'agrada molt.
Pues a veure si podem parlar amb el David Bozzo i ens ho explica ell, perquè penso que en aquest cas, en fi, és interessant que pugui, que l'autor digui lo seu i després tu, Josep, dius a continuació el que creiem convenient. A veure què ens explica. El tenim aquí. David, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, estàvem dient, David, que clar, que el concert de valsos i danses habitual, doncs hi ha una base que seria la música de la família Strauss, amb altres peces que no són dels Strauss, però que en canvi hi ha una estrena mundial.
Correcte, sí.
I què és, aquesta estrena mundial?
A veure, és un encàrrec de l'orquestra, estic molt content que m'hagi fet. És una obra basada en Nadales catalanes, amb diverses Nadales. Tenim la Mare de Déu quan era xiqueta, l'Àngel i els Pastors, un seguit de Nadales populars que tothom coneix, o espero que tothom conegui, i perquè no pot faltar l'Àngel de la Mare. Doncs seria una espècie de fantasia sinfònica basada en els temes de Nadal.
Que el títol jo veig aquí que és Bressol de Nadal.
Sí, correcte. Però no t'esperis un bressol, no t'esperis una peça tranquil·la. Això ho avanço una miqueta. És una peça amb molta energia. Vale? O sigui, és una peça que es titula Bressol de Nadal perquè la vaig escriure aquest estiu amb la meva filla recent nascuda, quan la tenia al costat dormitant, no? Una miqueta, i jo he anat escrivint aquesta l'obra.
Llavors què passa, que anaves parant a mirar que es despertava la criatura?
Més o menys, sí, fos que et digui alguna cosa així. Doncs he anat escrivint durant tot l'estiu, amb la nena al costat. I això, ja dic, és una obra amb molta energia, amb molta força, hi ha moments íntims, hi ha moments calmats, més del que podria ser un bressol, però hi ha moments de molta força i d'energia, sí, sí.
Bueno, podem dir, David, que tu ets el compositor, ets l'autor, i la teva filla té molt a veure, eh?
Sí, bueno...
Podries afegir-la amb ella, eh? No sé, Josep, l'opinió
seva... No, jo el que vull dir és que, a veure, que els oients no es pensin que és una harmonització de cançons populars. És una obra, com il faut, una obra sencera. El que passa que utilitza motius. utilitzen motius, però que moltes vegades no són ni tan sols tota la cançó, són un motiu a l'inici d'una cançó, tal, i amb això crea una
a partir d'aquí
crea una música que, com que diu ell, és molt energètica, amb una orquestació molt plena, molts contrastos, molts canvis de ritme, molta percussió, però que no deixa de ser català i no deixa de ser de Nadal. O sigui, és curiós que una obra nova, doncs, la identifiquis com a pròpia, d'entrada. Vull dir, és una cosa que funciona molt bé i que de moment sobta, perquè al començament dels assajos recordo que hi havia un cert desconcert, no? Perquè tot de temes barrejats, els violins, els nosquels, el metall, tothom, o sigui, hi havia un cert desconcert, bueno, què passa aquí, no? Què passa? Però quan hem anat descobrint el que passava, no? On estava el tema, on estava l'acompanyament, els contrastos, és una obra que agrada molt, vull dir que és una obra que serà un èxit absolut.
David, què se sent quan tu fas la composició, com deies, a l'estiu, al costat de la teva filla, però què se sent quan l'escoltes amb tota l'orquestra funcionant?
Bueno, és una sensació peculiar. Si no t'ho sabria descriure, però ja, com t'ho explicaria? Si al final és una... Imagina't un pintor que ha pintat un quadre, però cadascú interpreta i et veu la seva visió, no? Doncs jo tinc la meva visió de l'obra, però jo deixo llibertat absoluta al Josep, en aquest cas, perquè ell guia l'orquestra cap al camí de la interpretació, perquè creu que s'anava bé.
Perquè en aquest cas és una obra que, com diu el Josep, utilitza, o sigui, inicia diferents parts a partir d'una popular, però que després es converteix en una altra cosa. Quina durada té?
Uns 10 minuts, més
10
o menys.
Minuts.
Correcte. És una obra, és el que diu el Josep. O sigui, potser és una obra que, tot i ser orquestral, hi ha moments molt cambrístics. Perquè hi ha tant joc entre els instruments, saps?, que es converteix més en una música de cambra en moments sinfònics, diguem-ho així.
Sí. Bueno, bé, això és una cosa que havíem treballat als assajos, perquè saps què passa? Que el músic, quan està tocant la seva part, i està sol a casa practicant, a mi està tocant una zona de tac-tac-tac-tac-tac, i ostres, que és bonic això, no? Llavors, al moment de que estàs tot junt, tu la teva part et penses que és molt important, i clar, jo ho toques amb un èmfasi com si fossis el protagonista, i dius, ep, un moment, calma, relax. A veure, tu el que estàs fent tu és tan important com el que està fent aquell instrument que està a l'altre costat, i a més tot això junt és l'acompanyament de la melodia que fa, per exemple, l'oboè, per exemple, no?
Si no existiria
aquest treball de l'assaig, que l'assaig amb una orquestra sinfònica professional no és per aprendre la lliçó, diguem-ne, és per escoltar el que fan els altres, i així, sabent el que fan els altres, amb l'ajuda del director, saber quin és el teu paper dintre d'aquesta obra de teatre, que és la música, no? Llavors et situes, i aquest descobriment, doncs clar, fa que t'hagis d'empatitir una mica, és a dir, que tens una orquestra molt gran, més de 50 músics, i de cop vol dir, ep, un moment, primera cosa, toquem més piano vol dir toquem més fluix, escoltem, què està passant aquí, tu t'has d'anivellar amb aquest, o sigui, és un treball més cambrístic, com diu el David, i la seva música és això, és una música molt rica, molt plena de contrapunt, molt plena de matisos, els acompanyaments, a la millor una melodia que al començament és el protagonista, al cap de dos minuts es converteix en acompanyament d'una tercera melodia que apareix en un altre lloc. Vull dir que és una obra interessant, molt, molt ben feta, i a més admirable, perquè escriure una partitura d'orquestra no és cap broma, Vull dir, és una afanyada absolutament descomunal. La gent es pensa que és una inspiració que surts i comences a escriure. No, és un treball d'inspiració, però també tècnic, molt important, perquè l'orquestració, el paper de cada instrument, és una afanyada que jo, David, t'admiro molt, perquè, ja et dic, és una afanyada que poca gent està disposada a fer.
Bueno, què et sembla, David? Jo penso que ja tens aquí... Jo, a part d'això, cal dir que l'orquestra ha fet, en aquest moment, una programació de 8 concerts.
Sí, sí.
I dels 8 concerts, i ja n'heu fet un.
Sí, ahir.
A Cornellà.
Bueno, i teníem doblet, perquè teníem l'Auditori de Cornellà, també ens van convidar al TV3 per fer, perquè vam participar a la gravació del disc de la Marató.
Sí.
I vam amb una peça amb l'Helena Gadel, i ens van convidar per anar a la televisió, però vam dir, és que tenim concert. Llavors al final vam arribar a l'acord que vam enviar un quartet de corda, Un quartet de corda.
I va participar també...
I va participar amb el programa de televisió, el quartet de corda, i mentrestant, al mateix moment, estàvem fent el concert a Cornellà, vull dir que està bé.
David, moltes gràcies per la teva disponibilitat, perquè ja sé que estàs enmig de feina.
Sí, i... de fet m'has enganxat enmig de dues classes, estic a l'escola.
Bueno, per això.
Bueno, David, escolta'm una cosa, va ser un gran èxit ahir, eh?
Sí,
sí, sí, sí. Ja veuràs que la cosa funciona molt bé. Bueno, la teva música funciona molt bé.
No dubto que fa funcionar molt bé.
Molt bé. Vinga, David. Felicitats.
Sí, gràcies. Ja. Fins la propera. Adéu. Doncs sí, és complicat això que dius tu. És veritat, aquesta sensació que deu tenir el compositor de... No és que sigui una idea fixa, sinó que és una idea limitada...
Bueno, però a veure, un moment. Des de fora pot semblar que el compositor... Ostres, ha sentit una cosa que no havia sentit mai. No és veritat, perquè tot el que està escrit, ell s'ho ha imaginat. Llavors, a vegades, el compositor pateix, també. Perquè tu imagines una cosa i la imaginació és lliure. Amb la imaginació pots anar més ràpid que la velocitat de la llum. Mira, jo he anat a Plutó i he tornat, m'entens, en una dècima de segon. En canvi, el passar-ho a la realitat de les persones que estan tocant un instrument, llavors, a la millor, tu pateixes, perquè aquell detall que havies fet, a la millor, jo què sé, l'equilibri sonor, perquè el compositor no només ha de ser bon músic, ha de saber harmonia, sinó també ha de ser un tècnic de so, perquè l'orquestra va en directe i no va sonoritzada. Llavors, si tu, per exemple, vols anivellar dues melodies, una que fan els trombons, l'altra que fa, jo què sé, la flauta amb un registre greu, no hi ha manera d'anivellar-ho, perquè la flauta amb un registre greu no sona tan fort com els trombons. Llavors, el compositor també té que saber anivellar els instruments. Llavors, pateixes perquè tens una idea, el compositor llavors diu, sent d'allò, o se potser ho hagués fet d'aquesta manera que ha sonat millor. Vull dir que no és aquella cosa de dir, estic una música i per fi la sento i sóc feliç i estic al cert. No, més aviat jo crec, jo no soc compositor, he escrit alguna petita coseta, però sempre són detallets, però també es pateix, vull dir, perquè ara, quan veus que la cosa ja hi va, ja va amb el caràcter, i et sorprèn el resultat, i inclús et pot superar inclús les expectatives, llavors la felicitat és màxima.
I veure la resposta després.
I veure la resposta del públic encara més.
Evidentment. Bueno, estem dient, hem parlat de la família Strauss i hem parlat d'en David Bozzo, però el concert té altres peces, té altres...
Mira, hi ha una cosa que hem volgut fer en aquest programa, i és que posar en valor tota la família. Perquè, com tu has dit abans, el que diem, la crítica va dir que era el rei del vals, era el Johann Strauss fill, el fill gran, diguem-ne, no? Però, bueno, però hi ha el pare i els altres dos germans, i tots són bons. Tots són bons, sobretot el pare ja, diguem-ne...
Feien menys obra
i potser no tenien tant do de gens i tant de màrqueting, diguem-ne, però són molt bons. Llavors nosaltres hem tingut en aquesta programació, en aquest programa de valsos d'aquest any, un especial interès en que surtin tots els germans. O sigui, hi ha obres del Joseph, hi ha obres de l'Edward, hi ha obres del Johann, i també hi ha obra del pare, que és la marxa de Desch, que, per exemple, és del pare, no? En canvi, el Danubi Blau és del...
És que si no acabes sí, el concert, sí, amb la marxa de Desch, la gent no marxa,
La gent no marxa, no. És curiós que a la gent li agrada, li agrada aplaudir i participar.
Per això ha marcat molt, com ho comentàvem al principi, d'una difusió a partir de la televisió i de la ràdio, que ha fet que això es converteixi, doncs, en un element que més és curiós.
Això és
curiós que una música que podíem dir que està molt, que respon molt a una zona determinada del món, l'Europa Central, etcètera, etcètera, com amb el temps es veu, doncs, que això passa per tot arreu. No?
Bé, això és els pobles que es creuen lo seu, i que lo seu ho fan universal, no? Vull dir, hi ha pobles que estan convençuts, per exemple, no sé, jo recordo una anècdota del director dels Petits Cantors de Viena.
Sí.
Era un dels directors, era ex-escolar de Montserrat, ex-escolar, i el coneixia fa molts anys, i un dia parlant amb ell, i jo vaig dir, perquè van venir a Barcelona a un concert de Pau de la Música, i el seu nom no sortia al cartell. Jo li vaig dir, escolta, però com és que tu, que ets el director... va dir que tu no sóc director tal, perquè no pots el teu nom. I em va dir una cosa que em va deixar gelat. Diu, és que allà els hi fa vergonya que sigui un de fora, que dirigeix el Petit Cantó de Viena, i no volen que se sàpiga massa, perquè... Dic, mira, dic,
no,
igual...
no, no volen que digui senyor Pons.
Sí, diu, igual que aquí, però al revés, perquè aquí, aquí sí...
Si canvia el nom.
Aquí, si tu et dius Lluís i ets d'Igualada, uf, la gent pensa que potser no és gaire bo. En canvi, si dius Herbert i o bon no sé què, i és d'Austràlia, d'entrada es pensen que és bo. O sigui, és al revés, és un problema d'autoestima, sí, sí, que a nosaltres sí. Ens falta molt, no? Vull sí, dir, el sí, ser sí. Universal. Vull dir, sí, sí. Fer les coses bé per exportar-les, no per comprar coses de fora.
Sí, sí, sí. Bueno, hi ha això que deia, per part d'això del, de la família Strauss, hi ha altres autors, sí. I també hi ha una part, suposo, que també és de música catalana.
Bé, la música, nosaltres sempre tenim una fórmula secreta, que és Strauss i contemporanis, una part de la música catalana, que en aquest cas és la música del David Bozzo, i també un polsim, una pinzellada de música de jazz. I això ho fem al començament de la segona part, dintre de lo que podríem dir sorpreses, no? En aquest cas tenim una sorpresa, nosaltres hem fet, fa molts anys que fem concert de valsos, hem fet de tot,
sí,
hem fet de tot, però el que farem aquest any no ho hem fet mai, i a més és molt sorprenent i molt interessant. Només te diré que va de nens prodigi, que va de joventut, que va de màgia, que va de moltes coses d'aquestes, i que la gent quedarà realment molt sorpresa.
Però dir que hi haurà una actuació complementària?
Bé, complementària no, convidats. Hi ha algun convidat? Convidats. Algun convidat, sí. No és complementària. Som nosaltres que estem a l'escenari i que estem amb els convidats i tal, però que quedarà molt bé. Quedarà molt bé.
Bueno... Esperem una vegada, ja sé que no avançar moltes coses tampoc
sí,
tampoc
sí,
resulta no. Aquests 8 concerts que teniu programats, podem dir que doncs que estan gireu per molta gent. Vau fer aquest que dèieu d'Auditori de Cornellà el dia 21 al Centre de l'Amistat de Premià de Mar, el dia 27 al Teatre Auditori aquí de Sant Cugat, el 28 al Teatre Fortuny de Reus, l'1 de gener al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt, el 2 de gener al Teatre Sirvianum de Torelló, el 12 de gener al Teatre Municipal de Montcada i Reixac i el 18 de gener, que seria l'últim, a l'Avent Centre Cultural d'Esplugues de Llobregat.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
No, està bé, està bé.
Déu-n'hi-do, fer una volta bastant considerable.
Home, això és l'ideal, vull dir, perquè el que costa és preparar el concert. És a dir, el que dona moltíssima feina, perquè no és el dia del concert, és els dies abans, i fins i tot la programació es prepara amb mesos d'antelació. S'han de buscar les partitures, s'ha de fer tota l'organització, etc. Això costa. Quan ja el tens preparat, quan ja el tens fet una vegada, després és un goig repetir-lo, quan ja tot funciona i tothom sap exactament el que té que fer, etc. És un plaer molt gran, vull dir que l'ideal de qualsevol grup d'artístic, ja sigui de teatre, de dansa, de música, és poder fer una producció que diem nosaltres i poder-la repetir diverses vegades.
Perquè en aquest cas, clar, tenim un grup orquestral que necessita fer aquest moviment i està... Sí. Disponible per
no, nosaltres, fer. A veure, la diferència és que un grup professional sempre està disponible. És diferent que un, jo que sé, per exemple, un grup amateur que la gent està treballant en una altra cosa, ostres, no puc perquè jo al matí treballo, no puc assajar, jo a les tardes no sé què. Un grup professional són gent que es dediquem a això, vull dir que i el músic és músic professional i per tant, doncs, nosaltres no diem, ai, que no sé si podrem venir o no. Si algú ens contracta el dia 24 d'un no sé quin mes, nosaltres som allà. Vull dir que no hi ha problema.
Ha canviat amb el temps, des dels primers concerts que es van fer de valsos, de Nadal, etc. Tu has observat que ha canviat alguna cosa amb el públic que hi va? Perquè, clar, porteu molts anys.
Jo crec que hi ha un públic
que el primer concert devia ser fa 20 anys.
El primer concert de valsos, mira, nosaltres, l'orquestra es va crear el 1990, però fins al 2000 la vam fer concert de valsos, perquè quan vam crear una orquestra més petita,
més petita sí.
I els valsos en aquell moment feia una orquestra de fora, tens una orquestra Bratislava o algunes d'aquí, i bé, i el teatre doncs, ja li anava bé tal com estava, i va ser un moment determinat, doncs, em sembla que era l'any 2000, que vam dir, bueno, escolta'm, em sembla que havia...
Va fer 24 anys.
Clar, 24 anys, sí. Llavors ja vam començar nosaltres i es van dir, home, no sé si vindrà gent. Doncs el primer any ja vam fer dos concerts. Sí, vam doblar, amb dos
recordo,
o tres anys,
recordo.
Amb dos o tres anys vam doblar el públic que hi havia, i automàticament doncs, ja ho hem fet sempre, sempre. Ara en fem un només perquè el teatre té molta activitat i el dia següent té una altra cosa, però bueno, em sembla que ha estat tot molt, molt ple, ja. Tenim moltíssima gent.
I aquesta resposta, tu veus que amb el temps, com perquè sí, estem parlant de... Sí. Si gent venia, per dir alguna cosa, que tenia 40 anys, en té 60. I si en té 50, en té 70.
La veritat, sincerament...
La resposta, vull dir, la que perceps tu des de l'escenari.
Jo el que veig és que la gent està molt contenta. No sé, veig que la gent està molt integrada. Quan la gent la fas participar, també li agrada. La gent... Hi ha un públic que només ve aquest concert, això sí que ho sé.
Ah.
Que només ve un públic familiar, un públic que diu, no, jo vinc per aquest. Als altres li fa una mica de por, diu, una sinfonia, potser és molt seriós, això. I no, jo animo tothom que vingui, perquè les sinfonies també són divertides, eh? També ja passen moltes coses, eh? Si escoltes amb atenció, passen moltíssimes coses.
No, jo heu fet amb atenció moltes... Aquesta segona part, diguéssim, del concert...
Sí.
Sempre està vestida d'alguna manera amb, hi ha a part que pugui haver un element com el Lloi Beltrán que va venir l'any passat físicament, però jo recordo molts em recordo sobretot de la percussió que hi havia
Bueno, el Quim Soler, que era un crac i a més era un comunicador nat, li sortia de dintre qualsevol cosa que feia ell, doncs ja captava l'atenció de la gent, això.
Me'n recordo jo la màquina d'escriure, per exemple.
Exacte, sí, ell era, llàstima que es va jubilar i ja no ve, però era un personatge que era molt divertit, perquè nosaltres a l'estiu fèiem unes colònies musicals, no? Ah. I ell venia, ell era professor de percussió, jo estava allà, el director i tal, i érem uns quants de l'orquestra, uns quants músics que organitzàvem nosaltres mateixos, i fèiem unes colònies. I clar, d'estar tot el dia posar diners sopar tot el dia amb els nens, quan era el vespre estàvem bastant cansats i me'n recordo que estàvem allà prenent una Coca-Cola o un cubata o el que tu vulguis, allà a la fresca, un moment descansant, xerrant, allò, i en aquell moment començava a sortir, llavors aquí em sempre, i si féssim això aquest any? I realment les bromes del concert de valsos es pensaven al juliol quan estàvem descansant i a les colònies, allà sota les estrelles, amb una copeta a la mà, allà bueno, pensant...
Devien sorgir coses en aquell moment perquè estàvem en aquestes condicions.
Bastant boges i de totes les que sortien, al final quedaven algunes coses, però que sempre han sigut molt, molt interessants. I molt
teníeu un... que no sé si hi havia la violí, que era alemany o...
No, era francès.
O francès.
Sí.
Que també tenia una
tenia un punt còmic i d'actor que també funcionava molt bé. Sí, està
no bé el nom. No, però que... aquesta jo penso que és important perquè queda en la memòria i la gent associa una cosa amb una altra. Però jo penso també que probablement el que passa amb aquest tipus de concerts, que tu dius, hi ha gent que només ve amb aquest concert, però potser el que deu passar és que aquest un o dos o tres d'aquest que només en un concert, després diu, m'enganxo.
Jo crec que sí. Que la gent té una espècie de prevenció, de dir, ostres, vols dir que m'agradarà això? I la gent que ve surt encantada. Vull dir que és una manera de treure públic, sens dubte.
És curiós això, perquè dèiem al principi, del vals, no m'agradaria que ens ha fet esta... de sortir i tal, com va canviant i es va convertint a poc a poc en una altra cosa, fins això, quan es converteix en un concert.
Bueno, això passa molt amb la música, eh? Perquè, per exemple, Stravinsky, com va fer, jo què sé, el Llac dels Cignes, doncs ho feia per ballar. I deia, és que la coreògrafa li deia, escolta'm, és que aquí s'han de canviar les ballarines de vestit, necessito que hi hagi 30 segons perquè tenen que posar-se un gorro. Llavors el Txekovski posava 30 segons més de música i això el Stravinsky, i què va passar? Però estava tan ben feta la música que després, sense el ballet, també era un gran
concert. També funcionava.
I això ha funcionat a tots nivells. Per exemple, Bach, quan escrivia una passió, segons Sant Joan o Sant Mateu de Johann Sebastian Bach, l'escrivia pel Divendres Sant. I avui en dia es toca el mes de febrer al Palau de la Música.
Sí.
I la gent no hi ha ni cap allà, ni a creu, ni la gent s'agenolla, ni la gent fa res. Llavors, què passa?
I són creients.
I el Macias, per exemple, no? A veure, la música normalment neix al costat d'altres arts, i alguna d'aquestes músiques estan molt ben fetes, arriben a tenir, diguem-ne, un èmfasi i una personalitat pròpia que permet que facis un concert i que la gent quedi encantada.
Jo penso que efectivament és així, i el que estem segurs és que el concert de valsos i de danses que es farà el dia 27 al Teatre Auditori estarà ple.
Estarà exaurida segur, absolutament exaurida. Si algú, no té l'entrada de vol anar, o s'espavila i ja, però no sé
com està. O haurà d'anar una hora abans a veure si algú...
Bueno, no sé.
A veure si algú deixa d'anar-hi.
Exacte.
I pot tocar.
Exacte. Però serà molt, molt interessant.
Doncs escolta'm, Josep, felicitats per tota la feina. Jo penso que ja aquests anys que porteu, 30, però molts anys creant l'orquestra, l'orquestra està consolidada, que és el que es tracta, i que continuï aquest concert, i en diem 8 aquest any, a veure si l'any que ve són 12.
Bueno, bé, sí.
El que passa que llavors ho has d'allargar-ho, llavors ja és des del dia 10 de desembre...
El problema és aquell, el problema que tothom vol el dissabte, el diumenge, el divendres, i clar, per Nadal no hi ha tants dissabtes i diumenges.
Clar.
Si la gent volgués concert dimarts, dimecres, dijous, divendres, llavors seria diferent, seria més fàcil fer-ne 20 o 30.
Molt bé, Josep Ferrer, moltes gràcies per haver vingut, i escolta'm, el dia 27 estem allà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu.
Adeu.
Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que se aman.
Ai, un mundo ideal, deien aquí, de la pel·lícula Aladdin, dels senyors de la Disney. Ja no dic de Walt Disney, perquè Walt Disney, pobre, ja es va morir, però en canvi el que és la seva herència productora avui és Disney, no paren. Però, diguem, parlem de tot el que es pot fer des d'aquí fins a final d'any, perquè aquest programa, aquest que estem fent avui... Avui, dia 19, doncs és l'últim de l'any. L'últim de l'any, perquè de la mateixa manera que la homilia s'ha convertit en un resum de la gent que ha passat per aquí durant aquests 12 mesos, bueno, 12, de fet va ser fins a juliol, i a partir de setembre, meitat de setembre, seria 11 mesos, 11 de 10 i mig, i diguem que el divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, la companyia de l'Ateneu Popular, Nou Barris, presenta FAM, que és el 25è Cirque d'Hivern, que està dirigit per l'artista danès Carl Stets. És tot tipus de la línia de circ, molt ben aconseguit, molt ben lograt. I dissabte, a les 16:30 i a les 18 hores, a la cafeteria del Teatre Auditori, màgia de Nadal amb el Mac Lues. El diumenge, a les 19 i a les 20:30, hi ha també un espectacle molt interessant, teatre visual a la sala escenari del Teatre Auditori, amb Ma Solitud, una direcció d'en Guillem Albà, i la dramatúrgia és el mateix Albà, d'en Joan Arquer i el Sergio Martínez, i la música és del Pep Pasqual. S'ha fet, és un espectacle que dura, no arriba a l'hora, aproximadament. Està feta pensada, doncs, per nens petits, més aviat petits, a partir dels 3-4 anys, i és molt interessant perquè en Albà té una clàssica manera de funcionar que atrau molt els nens petits. I Nadal, el Teatre Auditori, que comença dilluns 23, la seva programació de Nadal, el dilluns 23, amb les millors bandes sonores de Disney, això com havíem escoltat ara d'Aladdin, amb Franz Schubert's Filharmonia, amb cantants, amb sopranos i tenors i baixos, que també interpretaran les cançons cantades. I el divendres 27, concert de valses i danses de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, que és el que han comentat avui aquí amb en Josep Ferrer, amb el seu director. I dissabte 28 i diumenge 29, també una altra característica habitual dels Nadals, que és el Trencanous, amb Ballet de Barcelona, i la col·laboració, en aquest cas, música de Tchaikovsky, i la col·laboració, en aquest cas, del cos de dansa de l'Esbart de Sant Cugat, o sigui que col·laboren amb el Ballet de Barcelona. I el dilluns 30, Tot l'any pot ser Nadal, de Jaume Vinyes, que està inspirat amb el conte de Nadal de Charles Dickens, i el seu personatge central, el Mr. Scrooge, que el fa el nostre amic Joan Pera. Està escrit especialment per ell, o sigui que, escolti, el senyor Joan Pera s'ho passarà molt i molt bé, i suposo que la gent també. I després ja, no ens podem oblidar, la 24a edició de Pedra i Sang, de Josep Maria Jaumà, música de Joan Alavedra, a la sala capitular del monestir, els dies 25 i 26 a les 20 hores, i els dies 27 i 28, dues funcions, una a les 19 hores i l'altra a les 21:30. La direcció en aquest cas és la Martina Vilalassau, des del punt de vista escènic, que també actua, i la Cris Martínez des del punt de vista musical, que les vam tenir la setmana passada aquí explicant, doncs, les novetats que hi haurien. Sembla que hi ha coses com de costum, l'escena 5 i 7, que són coses actuals, una vinculada a Sant Cugat, sobretot, i l'altra mundial. I aquí s'acaba aquest programa, i aquí s'acaba tot aquest any de molta comèdia. I us deixo música. I com us tenia que deixar? Doncs en què? O el Trencanous, evidentment. El Trencanous, un fragment, diversos fragments de Tchaikovsky. Adeu, fins l'any que ve, i que tingueu molt bones festes!